dieta que tiris de Caicedo o d'alguna gambada en llarg de Feller, de l'Inda Caicedo, Madrid en atac, és que no, res més.
Són les 11, estem envaint l'espai del Catalunya Nit, que si el voleu sentir el teniu al 3Cat Info i al Digital de Catalunya Ràdio. Nosaltres anirem fins a un quart de 12, és a dir, encara ens haureu de suportar 15 minuts més, bàsicament per tancar aquest partit, el que triguem a dia 10 acomiadar Valdebebas perquè el Salmurri pugui anar a sopar aquí a Madrid o a fer el que ell consideri convenient.
Compte,
Exacte, i analitzar, fer un últim balanç d'aquest clàssic, d'aquest Madrid Barça. Aneu-vos pensant quina ha estat la millor jugadora del Barça avui. No és fàcil, jo crec, avui. Però queda encara 2 minuts de joc. Salmu.
Ja, a Salmu li queda una feinada, Salmu, que es pensen que aquí acabaràs i te n'aniràs a sopar.
Ah, no, sí,
ells
se
n'aniran a sopar, ells se n'aniran a sopar.
Sí, és veritat,
és veritat. És veritat.
Que... sí, alguna cosa menjaré, diu l'altre. És que és increïble. És increïble. Compte el Madrid. Linda Caicedo amb la pilota. Juga enrere la passada, el xut a les mans de Cata. Hi ha una futbolista del Barça que ha quedat estès a terra.
Sí, sembla que hi havia una falta que l'àrbitre no ha vist. Crec que si hagués acabat en gol s'hagués revisat l'acció per aquesta possible falta prèvia just a l'origen de l'acció.
Serra Jordi ha quedat estès a terra.
Ara s'aixeca.
Ja s'ha aixecat, sí.
Sí.
Li hem llegit.
Sí, tot sí, no? Els renecs.
Sí, sí. Serra Jordi, pilota el Barça,
que ha acabat completant bons minuts en aquest...
molts.
En aquest Madrid-Barça.
M'ha agradat molt.
40 segons per arribar al final del partit.
General,
el Barça que mirava de sortir des del darrere.
Que és exigent i fins ara li costava elogiar Serra Jordi, però avui sí, ja l'ha convençut.
Sobretot l'havia valorat i analitzat
de pivot
i de mig centre.
Saps què passa? Que ja la comparació amb Patri és molt difícil.
Oh, clar, sens dubte és que tothom perd, però sí, sí. Les prestacions d'interior realment avui m'han agradat.
Juga la pilota al Madrid, esperant que directament Trujillano xiuli al final després d'aquest 0-4 per part del Barça. La pilota al costat dret, 5 segons per arribar al final. Serà l'última del partit. Hi ha una falta a la frontal de l'àrea. Falta favorable al Real Madrid.
Que serà l'última.
Mira, veus?
Que serà l'última.
Sobre Terea, el tet. Per parlar.
No, però bueno, això...
Sí, sí.
Home, ara, si xuta la falta i la fot a dins, sí, me la venjo.
Doncs serà Yasmín, segurament qui...
Millor.
Qui...
Per si de cas.
Qui executi aquest servei de falta, perquè és per una esquerrana, i crec que és, a més és l'única esquerrana que té el Real Madrid ara mateix sobre el terreny de joc. Amb aquesta falta que haurà el partit, el Barça és equip de semifinals de Copa, continua dominant amb mà ferma aquest cos a cos amb el conjunt blanc. 0-4 a Valdebebas en l'última acció del partit. Yasmín a prop de la pilota, en Rosca busca el segon pal, la toca Cata i va a corna, xiula al final Trujillano, victòria del Barça. Madrid 0, Barça 4. El missatge del conjunt blaugrana és molt i molt clar: de moment continuem sent les millors.
Salutació dels dos entrenadors, de Pere Romeu i de Pau Quesada, i ara les jugadores del Barça que es feliciten entre elles. Veiem Alexia que abraça Catacoll, també ho fa Irene Paredes. Ara s'apropa a Clara Serra Jordi, la capitana Alexia Putellas, li pregunta què li passa, si està bé, perquè Serra Jordi es continua queixant d'aquella topada que ha tingut al mig camp i d'aquella... que ha estat una puntada de peu que li ha fet Yasmín. Ara s'apropa l'àrbitre i també es continua queixant Serra Jordi, mentre les jugadores del Madrid també se saluden entre elles, molt més serioses, evidentment, i van enfilant ja cap al túnel de vestidors, mentre els del Barça agraïren el suport dels aficionats que avui eren a Valdebebas i també el de les jugadores que són a la banqueta, mentre veiem que Serra Jordi es continua encara queixant d'aquest cop.
Ni a casa, ni a fora, ni a camp neutral, el Madrid que no pot amb aquest Barça invencible. Un any més, 3 duels, 3 victòries blaugranes. Avui era camp del Madrid i a partit únic, però el Barça ha acabat imposant la seva superioritat amb un marcador que ho diu tot. Madrid 0, Barça 4. Gols d'Alexia, de Pallor, de Salma i un últim quart de Pallor de la Polonesa, que avui ha golejat amb dos partits. El Barça, que serà el bombo de les semifinals de la Copa de la Reina, l'acompanyaran el Badalona, que avui ha estat la sorpresa guanyant a camp de la Real Societat, l'Atlètic de Madrid i el Tenerife. Fem una pausa, respirem i en parlem.
La TDG, amb Sònia Gelmà. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Les nostres esperances depenen de dos petits hòbits perduts en terra agresta.
El viatge continua i amb la germandat dividida, l'aventura es complica.
Continua l'especial del 25è aniversari del Senyor dels Anells a la Finestra Indiscreta.
Mordor, és justament on ens dirigim.
Una experiència sonora per gaudir d'aquesta història d'una manera única.
L'Aragorn morirà. Sortim a fer-los front a Rohan.
El Senyor dels Anells, com no l'havies escoltat mai.
Posa't els auriculars i uneix-te al viatge.
El vostre poble.
Aquest divendres a les 12 de la nit a la Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Que ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
La Universitat Oberta, de Guàrdia i Dama, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Quina és la cosa més estranya i més íntima que heu fet davant la presència del gos?
Pues t'ho pots imaginar.
M'ho imagino, sí?
Sí,
m'ho he d'imaginar així, sí. D'acord.
No, al llit, òbviament, no estava al llit.
No estava dins
del llit. No va pujar.
Però no el feu fora de l'habitació?
No, perquè ella no...
No
interactua ni vol fer res. Ella està...
Incòmode, com se sent, eh? En aquest moment d'intimitat.
Exacte. No.
No t'incomoda.
No.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. La TDG a Catalunya Ràdio.
Si la nena m'estimava en redu.
Passant 8 minuts a les 11 de la nit amb la Muixca, triarem la millor jugadora del partit. Sònia?
Doncs va, començarem pel Ramon Salmurri.
Pallor.
Molt bé. Gerard Autet.
Pallor, menció especial per...
No, menció especial no, Pallor poca cosa. Ruth.
Mira, no l'hem vist aparèixer gaire, però quan ha aparegut ha fet dues assistències magnífiques. Patri.
Sònia.
Pallor.
Molt bé.
Jo a rodeta...
Baixa càmera, baixa càmera.
Doncs guanya...
No, però no vas votar perquè sigui de Sabadell, que ho ha fet molt bé, baixa càmera, que consti.
És que no només és pel partit, és perquè té darrere tot un barri recolzant-la i s'ho mereix.
Guanya Pallor per golejada, només la Ruth no l'ha votat, per tant, Pallor escollida la millor jugadora del partit avui en aquests quarts de final de la Copa.
Dèiem, Autet, que aquest d'avui era potser el clàssic més difícil que es podia trobar al Barça aquesta temporada, perquè ara ja el que queda és un partit de Lliga. Bé, és veritat que serà a Valdebebas, però que en principi ja no hi ha res a decidir, hi ha 10 punts de marge, es pot permetre al Barça si vol perdre. I després la possibilitat d'un doble partit en quarts de Champions si el Madrid supera la seva repesca davant el París. El d'avui era el més difícil i és veritat que no ha estat un partit brillant, és veritat que ha estat trabat, que hi havia molts condicionants que feien que el Barça no es pogués lluir, però tot i així continua sent superior. D'una manera o d'una altra, ni tan sols jugant al seu millor futbol és capaç de ser superior al Madrid.
Exacte, bàsicament perquè defensa millor, perquè jo crec que també té més talent les jugadores del Barça, però això guanya de 10 partits en guanya 9 el Barça. Per tant, jo crec que en pilota sobretot són molt superiors, la localització gairebé sempre cau del costat del Barça, empenyen el Madrid en jugades aïllades, però també en circuits decisius més llargs, que van empenyent mica en mica i van fent que el rival perdi la confiança. És molt superior al Madrid. Jo el partit que he vist més igualat de tots aquests Barça-Madrid és un, i ara em direu, jo, que va acabar 4-0 a Montjuïc, no?
Sí,
per mi aquella primera part del Madrid és la que vaig pensar, compte aquí, excepte aquells 45 minuts, sempre he vist el Madrid bastant per darrere del Barça.
Jo estic molt d'acord amb tu, sé que el resultat veus el 4-0 d'aquell dia i dius el Barça, però és molt enganyós.
Has de veure el partit. Sí, sobretot la primera part.
Exactament. De fet, és una bona prova per saber qui parla ben vist el partit, parlem d'aquell, de que si el Madrid realment està continuant molt lluny, que és veritat que avui ha demostrat que està lluny, però aquell dia va estar a prop. Ruth, la notícia negativa de la nit ha estat la lesió de Laia Alexandri. Estarem pendents a les proves.
Sí, sí, demà a Barcelona li faran proves. És un problema al genoll de la cama dreta. Veurem quina és l'abast de la lesió de Alexandri.
Joan, l'àrbitre del partit, Lorena Trujillano,
no ha tingut un partit fàcil del tot. La primera part ha sigut bastant complicada, moltes protestes, i he trobat a faltar alguna groga per marcar una miqueta l'autoritat i la distància respecte als jugadors, però tot i així, per tenir 26 anys, ser el seu primer clàssic, li posem un 8.
Déu-n'hi-do, li poses un 8. I al Barlow Cost, quina nota li poses?
Bueno, el Barlow Cost no és una persona, no? És, un,
és una, eina.
Una eina que hem de posar...
L'utilització dels equips.
Un 0. Llavors un 0 per els responsables dels equips que a dia d'avui encara no saben com s'ha d'utilitzar.
I el Salmurri, que l'havíem enviat a sopar, però tenia raó la Ruth, que Salmo ara estarà pendent de les protagonistes. Ens queden 4 minuts, evidentment ja no en sentirem cap, però suposo que hi ha una zona mixta prevista amb jugadores del Barça, no sé si del Madrid, en Copa de la Reina potser sí que parlen, no?
Sí. Ara baixaré cap a la zona mixta amb a recollir reaccions i, vaja, a l'antena de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, qui les vulgui escoltar, doncs ho podrà fer.
Les sentirem demà al Tot Costa. Tens lloc... Perquè el Salmo és molt de... Jo vaig a un lloc i tinc lloc reservat per sopar.
Ah, sí?
Tens lloc per aquesta nit?
Però escolta'm una cosa, que són o sigui, són quarts de 12 de la nit, haig d'anar a la zona mixta, roda de premsa, no, i demà a les 8 em surt un AVE. O sigui, no sé quina teoria que jo avui vaig a sopar, no sé. Jo d'aquí me'n vaig a dormir, que demà em surt un AVE a primera hora.
I has passat un fred que estàs recuperant els peus, els dits dels peus.
Tinc 4 que viures, que m'he agafat, per fer l'habitació alguna cosa.
Jo sé que tu ets previsor, tu a dormir amb la panxa buida no aniràs. No. Per tant, hi havia dues opcions, que haguessis reservat. Hi ha llocs a Madrid on sopes a la una de la matinada, o, com sembla ser, si ha estat un professional, es vol cuidar i té uns que viures a l'habitació. Gràcies, Salmo.
Que vagi bé. Don't get ahead of yourself.
You're running too fast before you learn how to walk. Demà divendres, sorteig de la Copa de la Reina a partir de la una del migdia i juntament amb el sorteig de semifinals de la Copa del Rei, els dos bombos hi haurà el Barça i els dos bombos hi haurà l'Atlètic de Madrid, que no deixa de ser curiós. En el masculí, a més del Barça i l'Atlètic de Madrid, hi haurà els equips bascos, l'Atlètic de Club i la Reial Societat, i en el femení hi haurà el Tenerife i el Badalona, la gran sorpresa de la nit. Nosaltres ho deixem aquí amb aquest Madrid 0, Barça 4. Gols d'Alexia, de Palla, de Pallor, de Salma i un altre cop de la polonesa, que avui ha fet un doblet per exemplificar la superioritat del Barça. Tercer duel de la temporada, tercera victòria blaugrana, que seran aquestes semifinals de la Copa de la Reina. Madrid 0, Barça 4. Gràcies al Ramon Salmurri, a la Ruth Vilà, al Gerard Autet, la Sònia Oleart i al Joan Fàbregas, amb la Núria de la Fuente a la producció i l'Eduard Nas a càrrec del muntatge sonor, el control central avui, la Júlia Aparicio i el Manel Gil, com sempre, tots plegats impecables. Ara us deixem amb els companys del Catalunya Nit. Ens retrobem, en principi, als quarts de final de la Champions. Veurem si un altre cop contra el Madrid o si ens tocarà el París. En tot cas, la idea, que la tornada sigui al Camp Nou. Elles hi seran, la TDG també hi serà, i esperem que vosaltres tampoc no hi falteu.
Comenta el partit amb nosaltres a Twitter amb l'etiqueta La TDG.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
És un quart de 12 de la nit. Al Catalunya Nit incorporem ara els oients de Catalunya Ràdio i fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest 5 de febrer. Carles Puigdemont considera una victòria que la justícia europea li hagi donat la raó sobre la seva immunitat, però assegura que el mal ja està fet. Marc Güell.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconeix que l'Eurocambra no hauria d'haver retirat aquesta condició a l'expresident i als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí a petició del Suprem espanyol. Puigdemont ho veu com un petit triomf.
És una plantofada molt dura al Parlament Europeu. Això fa un dany greu en particular a l'actual presidenta i crec que sí, que estaria bé que donés alguna explicació. Jo vaig ser detingut a Sardenya. Se'ns va limitar moltíssim el moviment i això, efectivament, és un prejudici del qual ningú no ens podrà rescabalar.
La sentència no té efectes immediats perquè cap dels tres implicats és eurodiputat ara mateix.
I a Figueres, el ple de l'Ajuntament ha aprovat una moció contra la regularització d'immigrants anunciada pel govern espanyol.
El text demana que es faci una gestió responsable de la immigració. La moció ha tirat endavant amb els vots a favor de Junts, que és qui governa, i el d'un regidor independent. L'alcalde Jordi Masquef n'ha parlat aquí, al Catalunya Nit.
Quin arrelament pot tenir una persona que, per exemple, ha arribat en el territori? És igual, eh? L'octubre, el novembre del 2025, quins valors pot tenir, quin coneixement de la nostra llengua, de la nostra cultura? Potser, si els requisits haguessin estat una mica més durs, és a dir, no tenir la sensació de que això és el 2005, com en el moment Zapatero, que era papeles para todos, doncs potser ho haguéssim acceptat.
Un de cada quatre catalans viu en risc de pobresa i exclusió social.
És una taxa que ha tornat a créixer després de 4 anys a la baixa. La pobresa infantil també augmenta i ja afecta el 36% dels menors de 16 anys que viuen a Catalunya. A més, pràcticament la meitat de la població té dificultats per arribar a final de mes.
La Generalitat mantindrà la gratuïtat de Rodalies fins que el servei de trens no torni a la normalitat.
Avui s'han recuperat els trams de l'R4 entre Manresa i Terrassa i de l'R1 entre Blanes i Maçanet. Tot i això, l'R4 està tallat entre Martorell i l'Hospitalet per una incidència aquest vespre a les obres de soterrament de Sant Feliu de Llobregat. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
La gratuïtat s'estendrà fins a estabilització del sistema de manera sostinguda. Per tant, els dies que calgui, perquè és evident que no podem fer pagar als usuaris el servei que en aquests moments s'està donant.
D'altra banda, des d'aquest vespre ja es pot tornar a circular pel túnel de Rubí. El secretari d'Estat d'Infraestructures, José Antonio Santano, ha dit al Més Nit de 3Cat Info que les obres en aquest punt continuaran, però que es faran compatibles amb el trànsit de mercaderies per facilitar l'accés al port.
Estamos hablando de 15 a 20 trenes diarios. Un tren equivale a 42 camiones. Es decir, que abrir, además de descongestionar digamos, los acopios que tenían los puertos, es que está retirando de la carretera 600 camiones. Creo que ha merecido la pena el esfuerzo.
I a tot això, l'autopista AP7 continuarà tallada en sentit sud entre Martorell i Vilafranca com a mínim fins dilluns.
La borrasca Leonardo continua fent estralls i ha obligat a desallotjar unes 7.000 persones a Andalusia i 1.000 a Extremadura.
La localitat de Grazalema, a Cádiz, on encara hi havia unes 1.500 persones, han estat desallotjades completament per perill de despreniments. Al municipi han caigut més de 700 litres d'aigua en només 5 dies. Els veïns se'ls ha traslladat al municipi de Ronda, a Màlaga.
Nos han dado el aviso que tenemos que irnos y nos dirigimos a ver dónde nos alojan.
Nos van a alojar, ¿no?, por el tema del desprendimiento de las piedras.
Els equips de rescat també continuen buscant una dona que ahir en ple temporal va caure al riu Turbilla quan hi va entrar per rescatar el seu gos.
Escàndol d'adjudicacions de pisos de protecció oficial a una regidora de l'Ajuntament d'Alacant i familiars seus i a l'arquitecte municipal.
Dos alts càrrecs ja han plegat per aquestes suposades irregularitats i també el cap de gabinet de la Conselleria de Turisme del govern valencià. Els habitatges dotats de piscina i pistes de pàdel es van adquirir per 200.000 euros, que és menys de la meitat del preu de mercat. L'alcalde d'Alacant, el popular Luis Barcala, diu que ja ha portat el cas a la Fiscalia.
Ejerceremos todas las acciones que la ley nos habilite para hacer que aquellos que ilegítimamente han adquirido viviendas las pierdan.
L'oposició li demana la dimissió.
I Pedro Sánchez, que manté el pols amb Elon Musk i també amb el fundador de Telegram, Pavel Durov.
Davant els insults i els atacs que ha rebut per voler prohibir les xarxes als menors de 16 anys, el president espanyol ha dit que la democràcia no serà doblegada pels tecnooligarques. Al matí de Catalunya Ràdio, la ministra Cira Rego ha apuntat quin és el principal problema d'aquestes plataformes.
El problema es que en la medida en la que la regulación del espacio virtual depende de tres señores que tienen una ideología y cuya objetivo en la vida es hacer caja porque lo que tienen es un negocio, es muy complicado que busque el interés general.
Rússia i els Estats Units acorden a Abu Dhabi reprendre el diàleg militar d'alt nivell.
Que estava trencat feia més de 4 anys, les converses per posar fi a la guerra d'Ucraïna només han aconseguit un nou intercanvi de presoners que ja s'ha fet efectiu. Cadascuna de les parts han lliurat a l'altra 157 reclusos.
I la Marató de 3CAT d'aquest any es dedicarà a les malalties neurodegeneratives i les neuromusculars.
Serà el 13 de desembre. Són patologies com l'Alzheimer, l'esclerosi múltiple, el Parkinson o l'ELA. La Fundació La Marató les ha escollit perquè es tracta de malalties incurables, irreversibles i cròniques. Lluís Bernabé és el director de la Fundació.
Són unes malalties molt cruels. No tenen cura, en hores d'ara no hi ha tractament, són cròniques, són irreversibles, es diagnostiquen tard i et pots morir.
Queden 9 minuts per arribar a 11:45. Avui s'ha obert una nova era en el control de les armes nuclears, ho explicàvem. Rússia i els Estats Units ja poden incrementar tant com vulguin el seu arsenal nuclear sense que els diguin que estan vulnerant un pacte. Tot això perquè ha expirat el tractat No Start que van firmar fa 15 anys i acabava avui, el 5 de febrer. Fins ara, per tant, limitaven el nombre de míssils, de caps nuclears, i ara s'obre una gran incògnita sobre el futur d'una possible nova era de negociació atòmica. En volem parlar amb Tika Font, que és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Bona nit, Tika.
Hola, bona nit.
A veure, fins ara teníem aquest tractat que limitava els caps nuclears desplegats per cada país a 1.550 i a 700 els míssils per llançar-los. Clar, la pregunta que es fa a tothom ara és, i ara que no hi ha aquest tractat, què?
Mira, jo si em deixes que faci un apunt previ, sí. Hi ha tractats que regulaven l'armament nuclear, n'hi havia tres. El més actual de tots, que era el Tractat de Prohibició d'Armament Nuclear, és un tractat que va entrar en vigor el 2021, gener del 2021. És un tractat que el que fa és que declara il·legal l'armament nuclear. Ara bé, només 90 països s'han adherit, l'han firmat, aquest tractat. Cap dels països que té armes nuclears l'ha signat, cap dels països que estan o formen part de l'OTAN l'han signat. I aquests països que volen tindre armament nuclear, doncs tampoc no l'han firmat. Val? Aquest és el tractat més actual, que és de prohibició. Després tenim que el 1970 va entrar en vigor el tractat de no proliferació nuclear, que també és un tractat que la majoria de països del món l'han signat, inclús països que tenen armament nuclear, i que l'objectiu d'aquest tractat era evitar que no anessin més enllà el nombre de països dotats d'armament nuclear. N'hi ha 9 que no creixi el número de països, i l'altre, que cada país que té armes nuclears evitar que tinguin més caps nuclears, que avanci el nivell d'armament nuclear. Val? També dir que en els últims 10 anys els països que tenen armament nuclear Tots ells tenen programes d'actualització i modernització dels arsenals nuclears. Tots ells estan partint de la idea que la dissuasió de l'armament nuclear que existeix no és dissuasori, perquè no és creïble amenaçar en aquest armament nuclear. I tots ells estan en programes de construir caps nuclears que siguin més creïbles i modernitzar el que en diríem els vectors portadors dels caps nuclears, siguin avions de transport d'armes nuclears, submarins o míssils. Dintre d'aquesta situació, el que ens trobem és que el tractat bilateral Estats Units-Rússia decau i no hi ha hagut voluntat per part d'Estats Units i també de retruc de Rússia de que aquest tractat contingui pues això, més continuïtat. Regulada, com deies, el número de caps nuclears i regulada quants caps podien situar-se en missils, etc. Però tenia un factor també que era important i que ara s'ha perdut, el no renovar-se, que eren les comissions de seguiment i d'intercanvi d'informació i de verificació. Estats Units es deixava verificar per un equip de russos i Rússia es deixava verificar per un equip de nord-americans que complien en el tractat. Val? Per tant, no només decau, que ara ja no hi ha limitacions a l'armament, sinó que també decauen d'alguna manera l'òrgan de diàleg entre els dos països sobre l'armament nuclear. Si hi havia fins ara un error, un malentès, un accident, un agafava el telèfon, trucava a l'altra part i li deia tinc aquesta situació, no t'alarmis, no t'estic atacant o estem en aquesta situació. Uh-huh. Si el tractat decau, també decau diríem, la via de diàleg i qui té telèfon per connectar-se amb l'altra part i avisar-lo de lo que passa.
Per tant, això entrem... vol dir que entrem això... en una zona molt més perillosa per això mateix, perquè un error pot ser més greu o un malentès.
Exacte.
També. I per
un
l'altre
accident.
No sé... Exacte, sí, sí.
O que no té intenció i hem tingut un accident.
Clar.
Per tant, de dir-li, no estem entrant en guerra, eh? Hi ha un error... Si tu me vaig a aquest missil no passa res perquè tot és plegat, és un error. No estem iniciant cap guerra. Aquest mecanisme, el que en la pel·lícula de Kubrick, el telèfon rojo, però ja no hi ha telèfon rojo. Sí, ja no sí. Tens a qui trucar a l'altre costat.
Clar, i no sé això... si a banda d'això es pot preveure ara una nova cursa armamentística que proliferin de nou?
Segur, segur. Perquè mira, la cursa, de fet, en part s'està donant. Per una part, Xina... considera que té pocs caps nuclears per, diríem, per poder entrar en una guerra o per poder entrar en la dinàmica dissuasòria amb Estats Units. Jo crec que en Rússia no la necessita, però amb Estats Units sí. I Rússia ja fa un temps que està saltant-se el TNP, que és l'altre tractat, i està construint més caps nuclears. I ja en té 600. Estats Units diu que pel 2030 ja en tindrà 1.000. És a dir, que Estats Units diu que Xina el que està fent és voler entrar en un règim paritari i adquirir el mateix número de caps nuclears que té Estats Units i Rússia.
Clar,
aquesta és la versió que dona Estats Units.
Sí, de fet, avui hi havia una informació del mitjà nord-americà Axios que deia que Washington i Moscou estarien negociant una possible extensió de l'acord de 6 mesos, però que el que voldria Trump és que hi hagués un nou pacte que incorporés també la Xina, perquè només vincular dos mentre un altre pugui seguint, però la Xina ja diu que no.
Per
tant, estem en aquest aquesta nova situació. Les armes nuclears tenien la perversió que tothom deia que eren de dissuasió, és a dir, que era la manera de garantir la pau. No sé si ara hem d'esperar un nou tractat o que tornem a aquest discurs de jo he d'estar ben armat per assegurar que ningú m'armi, que ningú m'ataqui.
No sé si seran capaços de tindre un altre tractat, perquè aquest, al tancar-se, el problema és una Xina està incrementant el seu nombre d'arsenals. Estats Units es presentarà o construirà una doctrina nova en aquest escenari que dirà si Xina i Rússia es posessin d'acord, tinc a dos que me duplicarien la capacitat nuclear en contra meva. I Estats Units començarà a dir que s'ha de preparar per un atac que ell tingués que respondre als dos alhora. Un contra Rússia i contra Xina al mateix temps. Això està pressuposant que Estats Units començarà liderant una política de més, d'incrementar el seu arsenal nuclear. En l'escenari que ara ens trobem, de que en Europa Trump ens ha dit que no vol saber res d'Europa i que ja s'apanyarà, aquí en Europa, per exemple, fa dos dies, el canceller Merz ha revelat, no és que hagi declarat, ha revelat que en la Unió Europea s'està debatent i s'està explorant la idea de dotar-se d'armament nuclear. Això vol dir que els països de la Unió Europea que estaven adherits al TNP se n'en sortiran del TNP perquè volen construir armament nuclear nou. Polònia ho ha dit diverses vegades. I Aràbia Saudí també ha manifestat que ell vol entrar en la cursa de tindre armament nuclear. Amb la qual cosa, aquest decau, però ens trobarem en que el TNP, que era un altre instrument internacional de no proliferació, doncs pot ser també un paper mullat.
Doncs ens
i que la cursa a la que entrem de construcció de noves armes nuclears, doncs podríem estar amb ella.
Doncs ens ho has exposat de manera molt clara. Tica Font, presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, t'agraïm molt que ens hagis atès en directe. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Fem ara una pausa per la publicitat i de seguida sessió golfa amb l'Àlex Borina.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
1 de gener de 1984.
I el número de la sort, el...
1.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit.
Luna a la de una. Y cuando quieres sale eso y no crece la lechuga.
Les notícies sota la llum de la lluna.
Luna, que te mereces.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Luna, a la de una.
Catalunya Ràdio.
Si no hay mano ninguna.
Dijous a la nit, sessió golfa. Àlex Gorina, bona nit.
Bona nit, Agnès. Bona nit, Manel. Què tal?
Doncs molt bé, aquí esperant bon cinema. Com sempre, comencem amb la joia que arriba aquesta setmana a la cartellera. Quina
estrena
tries?
Estrena demà i us regalaré una tarta. Una preciosa pel·lícula que es diu La tarta del presidente iraquiana, que no iraniana, de Hassan Hadi. Una pel·lícula que va guanyar la Càmera d'Oro al Festival de Cannes i que té una influència claríssima de Jafar Panahi, tot el cinema iranià. Jafar Panahi, pel Globo Blanco, va guanyar també la Càmera d'Oro 30 anys abans i s'admiren mútuament. I és una història de determinació infantil. Una nena que per obligació escolar ha de fer una tarta pel president Saddam Hussein. I ella ha de buscar els ingredients. No té pasta, no sap on trobar res i amb el seu gall es dedica a viatjar per tota la ciutat intentant solucionar el problema. I aquesta determinació infantil, èpica, absolutament èpica, vista amb ulls de la miniatura de la nena, amb sarcasme, amb naturalitat, amb la influència del neorealisme, la veritat és que ens presenta el caos d'una societat fallida, absolutament descomposada, corrupta i cridanera d'una manera admirable. És una pel·lícula deliciosa, absolutament, malgrat la... diguem, brutalitat que retrata. Per tant, en fi, us
imperdible,
la regalo...
Imperdible, eh?
Absolutament. Ja la podeu tenir enganxada al cor immediatament.
Doncs ens la apuntem. El Marc Garriga també ens l'ha recomanat. El cap de cultura li va agradar molt. O sigui que doble recomanació. Ja anirem. Escolta, aquí moltes vegades ens dius això, que el cine ja ens ho ha explicat gairebé tot. Cap on vols portar avui la secció? Quina notícia t'agafes?
Doncs, d'entrada, us agafo els d'en dels d'ors que... This is the end. La societat en fallida, deia fa un moment, no?
Sí.
Caos, corrupció, tòtems i tabús que cauen també uns darrere altres. A veure, tenim el canvi climàtic, sequera i després danes. Tenim un país tot un dia sense llum. Després tenim noves epidèmies. Després tenim un país sense trens durant setmanes i setmanes. Què més pot passar? Una fallida d'internet? Inevitablement arribarà. Una fallida de la intel·ligència artificial? Més encara. Una fallida democràtica? Jo la tinc garantida absolutament ja, perquè, evidentment, l'experiència també et dona el dret a això, no? Què més ens pot passar que sembli impossible i que el cinema ja ens ho hagi dit abans, no? Que fins i tot els governs progressistes esdevinguin dictatorials, que adoptem la mentida política del sistema com un mal menor, que el compte enrere del planeta sigui més imminent que no pas com ens l'imaginem, que les fronteres rebentin definitivament i ens comprin els països i entrin a casa nostra i la facin seva i que, a més, hi col·laborem per protegir-nos. Tres pel·lícules que demostren tot això, perquè trieu quin futur preferiu. Una és de Bergman, es diu La vergüenza.
Mamma, jo em com esqueu.
No la vull veure, ell... És suïnití.
There's no future! Sex Pistols, Lee Bullman, Max von Sydow... La illa és Faro, la illa de Bergman, el refugi, per entendre, on també els personatges d'aquesta pel·lícula viuen lluny del món per autoprotegir-se, però arriba un moment que arriba la guerra. Entren les tropes de l'exterior, comencen a matar, truquen, menteixen, acusen de col·laboracionisme a tothom, afusellen i, a més, obliguen la gent per matar i no ser morts d'aquesta manera. I, per tant, acabes agafant les armes, sent un pacifista, per salvar-te la vida, vas a carregar-te al veí. És a dir, Groenlàndia, ja ho tenim, però a la vista. Tot això, Bergman ho va explicar en una illa fa, jo diria que més de 50 anys. Ens sorprèn? No, és la vella colonització. Això, ens pensàvem que s'havia acabat? No, tot just acaba de començar. El colonialisme està viu i molt viu. Prepareu-vos. Segona pel·lícula, però abans parlaré d'un llibre, Sinclair Lewis, el senyor que va escriure El Magranti, la història del xerraire que convenç, no dient res, a les multituds que el segueixin. Això és un exemple. Un altre és un llibre que va fer que es deia It Can't Happen Here. Això no pot passar aquí, no es va fer mai en cinema. I en la història, la possibilitat d'un president que demoleix les estructures d'un estat, i les democràtiques principalment, i a més les estructures mentals de la gent, que això és primordial perquè no et passi res a continuació. Miley Cyrus i El Político, esteu preparats per entrar en escena?
Recorrió todo el estado pronunciando discurso tras discurso, y todos terminaban con la misma frase: no es a mí a quien atacan, es a vosotros. Gritaba que todo era una conspiración porque Willy sabía que si gritas algo muy alto y lo gritas muchas veces, la gente acaba por creerte. Y por si acaso no le creían, organizó espontáneas manifestaciones.
A la calle. Id a buscarlos a sus casas, sacadlos de las tabernas.
¡Salid todos a la calle!
Y por si alguien le salía respondón, organizó espontáneas palizas. Willy empleó todos los recursos que conocía y añadió alguno más. Let's pretend it's not the end
of the world. Bé, tots, és una pel·lícula de l'any 48 de Robert Rosen, que va guanyar l'Oscar, All the Kingsmen, El Político, un polític d'esquerres, teòricament, que té tota la voluntat del món de denunciar el món que l'envolta i s'acaba convertint en la persona que envia les tropes a Minneapolis o que envia els ciutadans a apoderar-se del Congrés dels Estats Units, no? Un polític que teòricament va de bona fe, però que adopta l'actitud de la persona que pren el poder i el vol, perquè per fer el bé convé que jo mani i que ningú em porti la contrària. La cosa contradictòria. En fi, una factura que s'ha de pagar, no? Però la retòrica tan hipnotitzadora acaba convertint-nos en robots d'un sistema absolutament corrupte. Tercera i última pel·lícula. Sí. Anem hacia la fin del mundo. Hacia el fin del mundo, una pel·lícula es deia Crack in the Wall. No importa massa la pel·lícula, és del 65 i deien aquestes coses.
The limitless, clean heat of the inner earth. We can transform all the continents and make a life of plenty for all mankind for the foreseeable future.
The
They knew that only a missile with an atomic warhead could crack the Earth's impenetrable inner core. Would it mean the end of the world or the beginning of a new life for all mankind?
It's the end of the world. It's the end of the world.
I què és la història d'aquesta pel·lícula de l'any 65? Un científic que ha descobert que hi ha una manera de fer tracking per tenir energia definitiva, portar una bomba atòmica al centre del planeta i fer sortir el magma que hi ha dins perquè tots estiguem calentonets, només que, oh, horror, el planeta es parteix en dos, o s'està partint en dos, i ara com arreglem aquest problema? És a dir, anem a buscar minerals, entrem al fons de la Terra, traiem el magma, serem rics, no tindrem cap problema, només que ens anem tots definitivament a la merda! I, per tant, acabarem amb Anastasio, cantant italià, que també canta la fi del món, mentre m'acomiado de vosaltres amb tot l'amor del món.
Sí, no vull cap dels tres escenaris. No. Ens quedaríem, per favor, com estem.
Voleu triar o...?
No empitjorar-ho més.
No, eh? Va, no.
No triem.
Fora tot, absolutament!
Yo sogno un mundo que finisca degnamente, que exploda, non que si spenga lentamente. Yo sogno i letti riflettori e la cappella Sistina, sogno un impianto con bassi pazzeschi. Sogno una folla che salta all'unisono fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi.
Doncs mentre es quedi món, els dijous aquí, eh? Dijous que ve més.
Ja us ho deia, el Cinema ho ha explicat ja absolutament tots.
Sogno la cappella Sistina, sogno un impianto con bassi pazzeschi. Sogno una folla che salta all'unisono fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi.
Sogno il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
Dinou minuts i arribarem a la mitjanit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència. Està treballant ja tot drap a aquesta hora de la nit. Lídia Téllez, com anem?
Hola, bona nit, Agnès. Doncs aquí anem. Totes les portades les tenim avui.
Vinga, doncs per quina comences? Per l'ara?
Sí.
Què destaca?
Mira, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó a Puigdemont davant del Parlament Europeu. El Tribunal toma la retirada de la immunitat dels partits de Junts que la cambra va aprovar el 2021. I la foto es veu al Puigdemont amb una roda de premsa. Després, la primera revisió integral de la xarxa de Rodalies constata el seu estat deplorable. I el Barça atropella el Madrid i ja és a les semifinals de les noies.
Sí.
Després tenim el periòdico. La UCO rastreja 22 obres de DIF manipulades per la trama de Coldo. El govern allarga la gratuïtat de Rodalies per la cronificació de les incidències. La policia investiga 30 pàrquings fantasmes prop de l'aeroport de Barcelona. I la borrasca Leonardo no dona treva. Les fortes pluges obliguen a evacuar 7.000 persones a Andalusia, entre elles 1.500 de la localitat gaditana de Grazalema. I la foto de portada són les cascades que es veien des de dalt de Grazalema d'aigua.
D'aquest municipi, sí, que han hagut d'evacuar. Doncs sí. Molt bé, Lídia. Que vagi molt bé la nit, eh? Gràcies.
Igualment.
Adéu.
La Lídia, que tenia les dues portades possibles, no sé si no fa gaire bona pinta això aquí, Marc?
No.
Veig amb poca cosa avui.
Poca cosa. De moment només podem afegir el punt avui perquè La Vanguardia i El País encara no ens ha arribat la seva portada. El punt avui que destaquen que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea també amb retard anul·la la retirada de la immunitat a Puigdemont, Ponsatí i Comín el 2021 i fan la prèvia dels Premis Gaudí que s'entreguen aquest diumenge. Els Gaudí es fan majors d'edat. L'Acadèmia del Cinema Català celebra diumenge al Liceu la 18a edició dels Premis amb les pel·lícules Romeria, Cirat, Sorda, Frontera i Estrany Riu com a favorites.
Molt bé, doncs això és el que trobaran els nostres oients als diaris i si sintonitzen Catalunya Ràdio, com esperem que facin, a Marta Prat, bona nit. Què bona trobaran nit. A l'antena de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, trobaran tractors, perquè demà us en recordeu que fa 2 anys hi va haver aquella gran tracturada que va envair Barcelona, la ciutat de Barcelona.
Sí.
Doncs demà hi haurà un revival, segurament evidentment molt dimensionat perquè no serà tanta gent, però sí que surten tractors de diferents llocs del país i els anirem seguint perquè venen un altre cop cap aquí, cap a la Gran Via de Barcelona, que és on hi ha el Departament d'Agricultura, i van allà doncs, a presentar les seves reivindicacions, que com sabeu és dignificar la pagesia del país. Més coses. Demà continua a Veneçuela un debat molt interessant i molt important, que és el de la llei d'amnistia, que pot suposar que surtin tots els presos polítics de les presons, que pot suposar també que tornin els exiliats i que pot suposar també que moltes de les persones que fins ara no podien presentar-se a les eleccions passin a ser elegibles. I avui s'ha fet una primera sessió, demà continua això i escolteu el que s'ha dit al Parlament.
Si de alguna manera contribuye a la paz, a la tolerancia, al respeto, a la convivencia, pues démosle un voto de confianza.
Que exista una ley de amnistía general puede marcar el inicio de una nueva etapa de reencuentro entre todos los venezolanos de verdad.
Altres coses interessants i importants de l'agenda internacional és la trobada que tindran Iran i els Estats Units per parlar del programa nuclear iranià, però també de la capacitat armamentística de l'Iran. Això serà a Oman, unes negociacions que seran directes per primer cop en molts mesos. I també estarem molt pendents del que passi al Regne Unit, perquè això de l'arxiu Epstein s'ha convertit com en la criptonita dels polítics del planeta. I el primer ministre britànic està molt tocat des del punt de vista públic perquè va confiar en una de les persones que han aparegut en aquests arxius, que és un company de partit i que, vaja, va quedar retratat en aquests arxius. Per tant, pendents, perquè no sé què passarà. La premsa britànica li està fomentant bastanta canya al primer ministre.
Doncs a veure com acabarà. Marc i Marta, fins demà, bona nit.
Bona nit.
Fins demà. Adéu.
Tres quarts de dotze, ha arribat el moment d'una persona que ha estat amb nosaltres totes aquestes ja una hora i 45 minuts, que no l'hem deixat parlar fins ara, ara ja no? Sí que ja sí, li toca.
A més, ha fet els deures, realment ens ha estat escoltant i ha estat apuntant coses. A ell li agrada definir-se com a traficant d'idees, i dins d'aquest univers, el de les idees, diríem que ha fet pràcticament de tot. Assagista, investigador, cultural, crític d'art, comissari i, per damunt de tot, poeta. Ha viscut a banda i banda de aquella frontissa que separa la contracultura i la clandestinitat d'un sistema oficial o institucional. Va ser director del Centre Carto, sigles que corresponen a Cultura, Recerca, Tecnologia Universals, robat a un llibre de J.B. Foix. Després va dirigir l'Art Santa Mònica, ja veieu quantes coses, i actualment és president de la Fundació Joan Brossa. El seu últim llibre és un volum de memòries literàries sobre l'esclat cultural i artístic de la Barcelona dels anys 70 i 80. El somni de la subversió. Versió, memòries d'un traficant d'idees. Vicenç Altaió, bona nit.
Ens hem deixat al cinema.
Aviam, què ens hem deixat?
Vaig tenir la sort de treballar amb l'Albert Serra a la pel·lícula Història de la meva mort, fent el paper de Casanova.
Home, i tant.
I va ser
ara
una...
tinc la imatge. De cop m'ha vingut la imatge. Certament, quantes coses, no?
Va, la vida és generosa.
Ha estat generosa amb tu. Va, comencem pel principi, però no ens podem saltar la pregunta. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Sí, escoltant i observant. M'ha agradat molt que tu, Agnès, portessis un rellotge mecànic i que estigués amb el temps aturat. Cosa que m'ha servit perquè, com que hi ha tanta notícia, tanta rapidesa, de tant en tant necessitem el temps de reflexió. I, per tant, és bo escoltar notícies, però al mateix temps estar una mica lluny i pensar. Això he après.
Aturar el temps una mica, també.
Sí. Va massa de pressa.
Mentre amb una publicitat nosaltres hem après coses de tu que no ho direm, però perquè tu has llegit molt, ens ha explicat una història interessantíssima, com van començar els rellotges a anar a parar al braç com els portem ara, però això és perquè tu tens una biblioteca amb quants llibres?
L'altre dia els vam contar a propòsit d'una pel·lícula que es diu Biblioteca de Pedra Seca i vam fer més o menys un càlcul i en sortien aproximadament uns 30.000.
I dèiem a la presentació que te'ls has llegit, a més a més.
Sí, evidentment, a casa ara n'hi ha 7 o 8 damunt de la taula, pendents de lectura, però tot el que queda classificat en ordre alfabètic, de la A a la Z, són llibres que ja estan llegits, subratllats i alguns fins i tot mastegats. I de tant en tant hi ha algun que també ha anat a parar a la llar de foc. Però la xifra important no és la quantitat de llibres que un llegeix, sinó, si poséssim aquest gran invent que és el llibre, si poséssim les línies, que més o menys hi ha unes 27 per pàgina, una al costat de l'altra, i les poséssim en línia recta, quants quilòmetres cadascú de nosaltres hem fet llegint?
Ostres, quina idea tan bonica.
I ara, mentre estàveu parlant, com que ha sortit aquest comentari, que hi havia 30.000 llibres, he pensat, aviam, més o menys quants quilòmetres són. I m'ha sortit una quantitat que és un disbarat, com 240.000. Però voldria verificar, perquè potser són 24.000. Però no deixa de ser molt.
Molt, sí, sí.
Igualment, exacte, és molt, moltíssim.
Això vol dir que, en realitat, el llibre és un gran invent d'informació, comunicació, és portàtil, portes a la butxaca, igual que avui portem la ràdio.
Quina idea tan bonica, que ens deixessin anar només els quilòmetres que t'has llegit, i això que aniria a poc a prop.
Sí, cadascú. Aviam, aquests 7 o 8 llibres que tens sobre la taula, que són poesia, assaig...
No. Jo llegeixo poesia, però m'agrada molt l'assaig. Llegeixo també novel·la, en acabo de llegir ara un de la Marta Pasqual, però sobretot m'agrada, en fi, pensar. Mm. I l'assaig és la novel·la moderna. Mm.
J.B. Foix, Brossa, Joan Vinyoli, Palau i Fabra, poetes tots ells que t'han precedit, amb els quals has tingut relació. Qui t'ha marcat més de tots ells?
Mira, de cadascun he pres una cosa diferent. Foix, què hem de fer Foix per ser poeta quan sigui gran? I sempre deia el mateix, no? Caminar i respirar. Llegir, respirar, com qui llegeix. El Vinyoli al Palau Fabra, que tenien un temperament vital excepcional, et deien viu, amb intensitat i transforma. I el Brossa, que era el més petaner, experimenta. De cadascun aprens alguna cosa. Però també t'he de dir que dins aquest sistema literari de referències, la poesia internacional és molt important. I tinc altres models de lectura, que és una experiència de vida, com pot ser Dietz Elliot, Octavio Paz, etc.
Clar, 30.000 volums dona per moltíssim. Em sembla que és de Brossa, no? Deia, no és el mateix, una cosa és escriure poesia i l'altra ser poeta.
Sí.
És diferent?
Totalment, sí. Del Brossa potser la que més em va agradar va ser poc abans que ell morís. Caminava amb una certa dificultat, se li havien inflat les cames, ja gran, i feia molta calor, i havíem quedat, i em va donar, com a punt d'encontre, la parada de l'autobús del davant de casa, perquè quedava a l'ombra. I es queixava de que un país no pot anar bé si la Filmoteca, en aquella època, tanquen durant el període d'estiu. Llavors, en el moment de travessar el pas de vianants, li vaig dir, quanta gent que hem conegut i quants que ens han deixat, el Vinyoli, les Tallers, en Foix, etc. I se'm planta al davant i em diu, ep, a mi la por, sabent exactament que li estava demanant, a mi la por no em fa, la mort, perdó, no em fa cap por. Altrament, només sobreviurien els malparits. La mort fa justícia. I és una altra cosa que he après aquí, que la justícia va com va. Imagina't, 4 anys per prendre una decisió. L'amnistia, sense aquí, i dius, l'amnistia, estem parlant de Venezuela o estem parlant d'aquí? El món, com vam aprendre del poeta de la termodinàmica, un físic i químic Premi Nobel, tot allò que està organitzat està desorganitzat. I tot allò que està desorganitzat està organitzat. Voilà. Les notícies semblava que pom, 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 pom. Però clar, si tu t'atures, veus que s'està construint un nou sistema social que és un nou feudalisme, amb una repartició de tres caposistemes, un per Europa, un per Amèrica, un per Orient, i tot això pinta molt malament, perquè el feudalisme és, porta molta pobresa per baix. I semblava mentida perquè estàvem entrant a la societat del coneixement amb tota l'utopia i totes les revoltes i estem blupa cap enrere.
Tu creus que estem en un canvi d'era, eh?
Sí, totalment, sí. A veure, el canvi d'era va venir donat sobretot perquè la tecnologia és la metafísica humana. I llavors hi ha hagut una gran revolució tecnològica, no?, de rapidesa, miniaturització, etc. I, clar, tot això ha portat... Crèiem que sociabilitzàvem el món amb el coneixement i en realitat, com que el diner és el que governa, el sistema va malament.
Vivim més... Perdó, ara acabo de treure una... Sí, tinc aquí una nota.
Això encara no ho havia fet.
És un vers.
Això...
Diu, vivim més, però menys precisos i amb frases més curtes. És de la Wisława Szymborska.
Sí.
I ara m'has fet pensar, i l'havia apuntat aquest matí, dic, però és veritat, és a dir, vivim més, tenim més coneixement, però no som més llestos a l'hora d'aprofitar aquesta vida.
Clar,
més
totalment.
Llarga.
Sí, totalment. Per això fins i tot una mesura de govern, no?, d'estat, en aquest cas, amb una certa racionalitat, que és... no val tot, sí? Sinó que hem d'aplicar mesures correctores, i que la llibertat no és que la tecnologia sigui lliure i nosaltres no. Vull dir, aquí hi ha d'haver-hi una tensió. Jo crec que hi ha alguna cosa que esclatarà pel camí, evident. Per exemple, quan tu entres en una església, la majoria dels pobles nostres, no? Quan entres hi ha un món molt dogmàtic, que gira al voltant, doncs, no sé, de miracles o fins i tot del multilingüisme de l'Esperit Sant. I avui en dia, no?, clar, tot això ho fa l'internet. Vol dir que pots canviar perfectament de cromo i d'aquí 100 anys la imatge que nosaltres tenim de l'època del barroc aplicada en avui segur que en serà tot una altra. Vol dir que no necessàriament ens hem de creure el lloc en el qual estem, perquè tot això va molt... molt ràpid.
És que la teva generació ha viscut... No? Nosaltres ja tenim la sensació que ens ha canviat molt el món, però la vostra encara més, perquè veniu de la dècada dels 50.
Sí. No, clar.
És un altre món.
Sí. Tu recordes quan es anava a veure la tele a algun lloc,
clar,
per exemple?
Sí, clar. Jo recordo quan es va arribar a la Lluna i coses per l'estil, i quan anaves a ciutat, perquè havies d'anar al dentista. És a dir, però també, clar, et dic una cosa. Nosaltres tenim la sort, a Catalunya, que som un país que vol ser molt avançat. I realment és avançat quan estem a l'avantguarda. Però quan no estem a l'avantguarda, som un país profundament decadent. I això es nota en tot. Per exemple, la condició que artistes com ara Miró, Antoni Tàpies, han tingut aquí... Pues els ha arribat quan ells s'han tingut, pues no sé, 80 anys, no? Abans, és que no els hi fèiem cas. I el mateix va passar, posem per cas, amb la ferrovia, no? Va ser el primer país en aquí on vam fer la via de tren cap a Mataró. Vam ser molt avançats, però ara estem en un moment ja no només de decadència, és que es col·lapsa total.
Shaking legs and a fearful heart, I find myself jumping at dark.
Canta Eva Fort, aquesta és una cançó del seu últim disc que es diu Words for the Moon, paraules per la lluna.
I nosaltres que fem les notícies sota la llum de la lluna, ens agrada cedir l'última paraula i avui a un poeta, això pinta molt bé.
Sí, avui l'última paraula del dia del programa la tindrà Vicenç Altaió, és poeta, crític d'art, ha fet cinema, ha fet una mica de tot, ja ho hem dit. Només ens quedaria afegir que és un home amb qui estaria moltes hores parlant, no? Clarament, se'ns ha quedat molt curt. Vicenç, gràcies per venir, per escoltar-nos i res, tens tu aquest micròfon per dir l'última paraula del dia.
La paraula plantofada. És boníssim. Plantofada. Pum. Whether I'm too late, I'm dying too.